migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Setmana laborals de 8 hores. Ara hi ha empreses que fan setmanes laborals de 7 hores. Però estem parlant i ens hem de remuntar que tota aquesta reivindicació d'una jornada laboral de 8 hores va començar va tenir un origen en unes pèssimes condicions de treball com la revolució industrial, sobretot a Gran Bretanya, quan parlem de mitjans finals del segle XVIII fins avui. Clar, això va trigar molt de temps en posar-se en marxa, molts anys, dècades, en posar-se en marxa. Llavors, la jornada laboral eren, en aquella època, eren de entre 10 i 16 hores diàries, més cap a 16 que no pas cap a 10, en aquest cas, en unes condicions duríssimes, amb treball infantil, etcètera, etcètera. Bé, a Espanya, la jornada laboral de 8 hores es va establir l'any 1919. A partir d'aquí, doncs fem. Ja parlem dels caps de setmana, parlem de les jornades de descans obligatori, etcètera, etcètera. Sense cap mena de dubte, no podem discutir, podem buscar els punts, no? Però estem parlant de fites històriques de cara als treballadors. En aquest cas, no? A una productivitat determinada i a una compatibilitat amb la salut, evidentment, amb aquestes jornades de 8 hores. Ara estem en un altre d'aquests punts històrics, en funció de com acabi, però segurament històrics. És la setmana laboral de 4 dies. Estem parlant de que s'ha fet molts estudis, i fins i tot proves pilots aquí a Espanya, arreu del món, doncs de què significa tant, o quin pes té tant econòmicament com en qüestions de salut, no? Hi ha un munt d'estudis importants que apunten als beneficis per la salut de la jornada laboral de 4 dies. El darrer, un en el que s'ha monitoritzat 24 hores al dia a 308 persones durant els 13 mesos que ha durat la investigació. I els resultats han estat claríssims, que és indiscutible la millora en qüestions de salut aquesta setmana laboral de 4 dies. Ara, s'ha de cobrar el mateix? Perquè aquesta és la clau, no? Setmana laboral de 4 dies cobren el mateix. La productivitat és la mateixa? Econòmicament compensa? Sense cap mena de dubte estem davant d'un d'aquests fets històrics que comencen ara, com parlaven de la intel·ligència artificial, vivim moments històrics importants, com la intel·ligència artificial, com la setmana laboral de 4 dies. Són d'aquestes coses que dius, ostres, igual no som conscients, però estem vivint el principi d'eres tecnològiques que marcaran el futur, sense cap mena de dubte, tant tecnològicament com laboralment. En parlarem d'això aquí a migdia. A COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. I la meteo, com la tenim? Doncs, escolteu-me, possiblement a partir d'ara, ja de migdia aquesta tarda, s'esperen alguns ruixats febles o localment moderats. Estem parlant de quadres de l'interior, al nord-est, al vespre, possiblement arriben a punts del Pirineu o altres punts del Pirineu, que no passa aquest, al Prepirineu, al litoral nord, possiblement, que ja aniria bé de cara a l'incendi. Això sí, la precipitació serà minsa. Més anecdòtica, però una cosa, mejor esto que nada, això també, Això són qüestions. Les temperatures, doncs, baixaran lleugerament, molt lleugerament, encara que també serà molt anecdòtic. Demà passat s'espera una pujada ja de temperatures amb cara i ulls, I com tenim el trànsit? Actualitzem la situació a la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
Hola, bon migdia. Doncs mira, comentar-vos que encara s'ha tallat la Nacional 260 arran de l'incendi que hi ha a territori francès, a Portbou, i per tant cal tenir en compte si us heu desplaçat cap a aquesta zona. Pel que fa a les retencions ara mateix, s'han minvat a força, hi havia algunes incidències, però encara hi ha un quilòmetre i mig a la P7 entre Castellbisbal i Martorell, en sentit Girona, i arran d'una retirada d'un camió que s'ha accidentat abans d'ahir a Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, en sentit València, un carril tallat i 2,5 quilòmetres de lentitud. Com sempre, demanar-vos cautela i molt bon dia.
Sílvia, que tinguis un bon dia. Gràcies.
Gràcies.
Atención, porque mañana martes, en Mediodía COPE, seremos testigos del nuevo encuentro del Atún Rojo Fuentes en el Salón Gourmet. Es la tercera vez que esta prestigiosa marca acude al salón para mostrar este excelente producto a los mejores chefs y profesionales de la alta gastronomía de todo el mundo. Y lo contaremos mañana, en Mediodía COPE, con Fuentes, el mejor atún rojo, el favorito de los chefs. Y de seguida parlem amb Enriqueta i parlem precisament d'aquesta setmana laboral de 4 dies.
Este martes, el Madrid a por la semifinal de la Champions. Tras el 2-0 en la ida de los cuartos, los de Ancelotti viajan a Stamford Bridge para certificar el pase. Y lo vamos a vivir en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, vibramos con el Madrid. Vibramos con la Champions.
3-3, peligro, peligro, peligro.
Chelsea, Real Madrid.
Aquí, en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tu objetivo es adelgazar de aquí al verano sin recurrir a dietas milagro y haciendo bien las cosas, pues oye, mira, ahora vamos a hablar con Enriqueta, que es dietista del Plan 1-2-3, y nos va a explicar cómo podemos deshincharnos, perder peso y volumen, pues precisamente con el Plan 1-2-3. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz, muy bien. Pues sí, cuando se trata de perder peso, hemos de asegurarnos de hacerlo con un producto registrado y en España. Por eso, con el Plan 1-2-3 vas a perder peso. Es seguro, con estándar farmacéutico y más rápido de lo que piensas. Y apto para todos, sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos, hipertensos. Vamos a regular esos niveles.
Es natural, a base de plantas, minerales y vitaminas. Tiene registro sanitario, pues de otra manera. Y no son batidos, sigues comiendo y en solo 3 semanas adelgazas de 4 a 7 kilos. La primera semana, Enriqueta, limpiamos.
Sí. Nos deshinchamos, evitamos la retención de líquidos y el estreñimiento. Ya bajamos 3 kilos con los sobes de piña.
La segunda semana es el momento de drenar.
Para que desaparezcan los michelines y la grasa, regular el metabolismo, asimilar mejor las vitaminas y minerales, y son los sobes de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Sí, adiós a la grasa localizada, y bueno, y en estas 3 semanas el resultado de 4 a 7 kilos menos. Voy a dar el teléfono para que me llamen ya. 650, 51, 52, 53. Es económico. No tienes que desplazarte, sin citas previas. Todo, todo por teléfono. Adelgazar y mantener un peso saludable con el Plan 1-2-3 es posible, rápido, sin pasar hambre, ¿eh? Y muy seguro con código nacional. Y voy a repetir el teléfono. 650, 51, 52, 53. ¿Y qué vamos a regalar, Cruz, hoy?
Pues mira, hoy gratis con el Plan 1-2-3, las infusiones detox, más la adrena, más la lipo, que aceleran tu metabolismo y vas a lograr de forma natural perder peso. El teléfono, muy sencillo, 650-51-52-53 y vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Repito el teléfono, 650-51-52-53. ¿Y qué podemos añadir más, Enriqueta?
Lo que tú me pidas.
Venga, el gel.
Pues venga, pues el gel adelgazante que lleva Ron incorporado, también gratis con el Plan 1-2-3, cada día un masaje, ¿eh? Nocturno, diurno, nocturno y diurno, para quemar esa grasa y estar lisos y estar preparadísimos para este verano para poder lucir Tipazo Cruz. 650-51-52-53.
Sin apenas esfuerzos, prácticamente sin darte cuenta, solo haciendo el plan 1-2-3 podrás deshacerte de la barriga y adelgazas de 4 o 7 kilos en solo 3 semanas. 650-51-52-53. Y mañana en tu casa por mensajero lo tienes ya sin gastos de envío. Así que se puede, así se puede.
¿Se puede?
Claro que sí. 650-51-52-53. Enriqueta, un besazo muy grande.
Patunés
per tot. Adéu, gràcies. I parlem de la setmana laboral de 4 dies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Diré una cosa, s'han fet diferents proves, experiments, entre cometes, sobre el tema. I les empreses que ho tenen ja doncs, instal·lat i consolidat, els seus treballadors diuen allò de que m'haurien de pagar el doble per tornar a l'horari anterior. Insisteixo, jo crec que estem davant, llamant-me loco, però estem davant de molts punts que marquen història a l'època de la humanitat. En aquest cas, no estic exagerant. Igual sí, igual m'equivoco. Yolanda Canales, bon migdia, benvinguda.
Bon migdia.
Ei, 4 dies. Nosaltres no sé si ho podríem fer, això.
Aquí igual ho trobo una mica complicat, perquè, sí, clar, vulguis o no, la presencialitat...
Bé, tothom, serien una setmana, serien dues programacions. De cap de setmana s'allargaria un dia més i l'altra setmana seria un dia més.
Reestructuració organitzativa. Donant idees, per si de cas, als jefes, si ens estan escoltant.
Però això és possible?
Bueno, en tot cas, la idea és passar, efectivament, de 40 a 32 hores setmanals cobrant el mateix.
Aquesta és la clave.
Aquesta és la clau, efectivament. El govern central destina un paquet d'ajudes ara per a aquells negocis que apostin per aquest tipus de sistemes, que això sí, té condicionants, El que dèiem, s'ha de tenir en compte que hi ha empreses que, efectivament, estan aplicant aquesta reducció de jornada, com Desigual o Telefònica, però també reducció de jornada, reducció de sou. I, en principi, com dèiem, aquest no seria l'objectiu de l'executiu de Pedro Sánchez. Aquestes ajudes anirien destinades a grans trets, a pimes, petites i mitjanes empreses de fins a 250 treballadors i que es dediquin a l'activitat industrial. Aquest seria el resum, no?, de què aniria dirigit aquestes ajudes, aquest pla pilot. De moment és un pla pilot, però s'han de complir una sèrie de requisits. Primer, les empreses han de retallar el còmput setmanal d'hores laborals un 10% com a mínim i hauran de mantenir durant 2 anys aquesta reducció de jornada. Segon, afectarà només a treballadors amb contracte indefinit a temps complet. Tercer, es finançaran parcialment els costos salarials de cada empresa derivats de la reducció de jornada durant el primer any fins a un màxim de 150.000 euros. En empreses de fins a 10 persones es cobrirà el 90% d'aquestes despeses, fins a 50 el 80% i fins a 249 treballadors, el 75%. I ha d'afectar un percentatge mínim de la plantilla, segons el tamany de l'empresa. Per exemple, entre els 21 i els 249 hauria d'afectar una quarta part. A València és la primera ciutat on ja s'ha posat en marxa aquesta prova pilot, aquesta jornada de 32 hores, cap a finals de juliol. S'esperen ja tenir uns primers resultats. Al Regne Unit sí que s'ha fet ja una prova al respecte. Van participar una 60 d'empreses. D'aquestes, 56 van decidir prorrogar la jornada laboral reduïda i 18 d'elles han decidit fer-ho permanent. Per aquestes empreses ha estat possible fer la quadratura del cercle,
Molt bé.
Treballar menys hores, més satisfacció per als treballadors i mantenir o fins i tot incrementar la productivitat, perquè diuen que uns treballadors feliços
produeixen
més, efectivament.
És un què. I aquí com ho tenim a Espanya? En aquest cas, les empreses, sobretot les empreses que ho han posat en pràctica o han experimentat, insisteixo entre cometes, amb el tema. Doncs mira, parlem precisament amb l'empresa Good Rebels, que és una empresa de màrqueting digital, s'encarrega de màrqueting digital i aquesta és la seva funció, no? I tenim al telèfon a la seva directora, la directora general de Good Rebels a Barcelona, la Daniela Ferrer. Daniela, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Setmana laboral de 4 dies. Quina és l'experiència? Des de quan l'esteu aplicant? Comencem per aquí.
Nosaltres hem fet aquest experiment fa 2 anys. I des de 2 anys hem mantingut l'experiment perquè ha sigut un èxit. Estem molt contents i hem aprofitat per canviar algunes coses, per fer algunes coses més eficients. doncs estem molt contents amb l'experiment i es quedarà així, va.
Vaja, jo t'explico. Al principi, van començar... Què heu canviat? Hem aprofitat per canviar algunes coses. Què heu canviat per adaptar l'empresa als 4 dies?
Nosaltres ja veníem d'una filosofia d'empresa d'autoexigència. No? Nosaltres som una empresa de serveis, tenim els deliveries, no? Les entregables que tenim de fer als nostres clients com plats, i formem equips on cadascú ha la seva responsabilitat i ha el seu dia per entregar les coses també, no? Doncs això ens porta a una metodologia de treball molt col·laborativa, doncs així és una miqueta més fàcil, no? d'implementar aquest tipus de mesures, de medides, no?
Sí.
Mira, fem reunions més curtes, menys persones a les reunions, ordres del dia a les reunions, planificació, major autonomia, compartir els càrrecs de treball, eines de treball col·laboratiu, bon, algunes coses, no?, que potser la gent ja fa, però nosaltres pues, amb això hem pogut incrementar la rentabilitat de l'empresa.
Entenc. Sí. Llavors, entenc que personalment, o sigui, les persones estaran contentes de fer una setmana laboral de 4 dies.
Estan contentes,
però,
sí.
Però empresarialment es rendeix el mateix? M'estàs dient, amb aquests canvis que heu fet, es rendeix el mateix i la producció és exactament la mateixa?
Sí, és que nosaltres el delivery, no, l'entregable que hem de fer als clients és el mateix, no? Ho fem 100% del treball en un 80% del temps. Al final hem guanyat eficiència en els 4 dies de treball, doncs hem guanyat aquest dia que nosaltres el divendres també solo treballaven al matí, no? Fins a les 3.
Mm-hmm.
Doncs, bueno, no, si treballem una miqueta més el resta dels dies o treballem de forma més eficient, doncs aquest es pot fer també. El treball a casa ens ha donat a nosaltres molt més temps
clar.
Per treballar, saps?
Entenc llavors que, clar, que si els divendres treballàveu mitja jornada, per dir-ho d'alguna manera, fins a les 3 de la tarda, que no treballeu per les tardes, ha estat també més fàcil, no?, adaptar-se a aquesta setmana laboral de 4 dies.
Sí, jo crec que nosaltres estem en un sector on és una mica més fàcil, perquè som agència i treballem fins a les 3, com és el conveni, doncs és una mica més fàcil per fer això, perquè, no, bueno...
Sí, tornaríeu a fer una setmana laboral de 5 dies?
Crec que és difícil. Quan dones als treballadors ja una cosa així, és difícil tornar enrere. Sí.
Jo ara, Daniela, et faré una pregunta més delicada de totes, però es cobra el mateix?
Es cobra el mateix, sí, es cobra el mateix.
Ostres, aquest és el punt clau,
perquè treballem, perquè entreguem el mateix treball.
D'acord.
No? Treballem de forma més eficient,
sí.
El temps que treballem, doncs bueno, sí, cobrem el mateix. Sí.
Fantàstic. Veig que tot ha estat una experiència positiva. Llavors, entenc que la vostra jornada seria de dilluns a dijous.
És normalment de dilluns a dijous, perquè són els 4 dies, però, per exemple, si hi ha un dilluns que és festiu, com ha hagut la setmana passada,
sí.
Hem treballat el divendres.
Ah, clar, seria de dimarts a divendres, d'acord.
Exacte. Quan ja tenim un festiu, pues ja treballem el divendres també, fins a les 3, però sí.
D'acord. Doncs, escolta'm, Daniela, directora general de Good Rebels a Barcelona, aquesta empresa de màrqueting digital, aquesta agència de màrqueting digital, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos explicat l'experiència. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
Què et sembla? Doncs gràcies, Daniela, molt amable. Clar, és que això també va pels sectors, Yolanda?
Efectivament, hi ha sectors on, com deia, la presencialitat és molt important, llavors és difícil també no poder tancar o poder treballar des de casa. Però, bueno, és un tema que genera controvèrsia. Els defensors, com escoltàvem, doncs, creuen que uns treballadors més feliços són també més productius i, per tant, encara que retalli la jornada, produiran el mateix en menys temps i podran cobrar el mateix. Hi ha altres estudis, com un recent del Banc d'Espanya, que alertava que el pas d'una jornada laboral reduïda, el pas d'això als minijobs, doncs és petit, Els minijobs és un sistema que està molt estès a Alemanya, sobretot entre els jubilats per cobrar la seva pensió. Són treballs que es duen a terme durant un nombre d'hores inferiors a les establertes per una jornada a temps parcial, i la remuneració màxima que es pot tenir, almenys a Alemanya, és entre 400 i 450 euros i està exempt d'impostos. És una alerta que feia el Banc d'Espanya, i algunes persones s'aferren a això.
Home, està bé mirar tots els pros i els contres, però imaginem, si ens traslladem una mica quan vam fer el cap de setmana, quan vam posar el diumenge com a festiu, quan vam entrar a les 8 hores com a jornada laboral, pensarien exactament el mateix. Ostres, igual, cap a desastre, no? Bé, veurem. El cas és la sensació d'estar davant d'un punt important. Yolanda, gràcies.
Que vagi bé, adéu.
De seguida actualitzem titulars aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Fofito presenta en Terrassa Viva el Circo, el circo de toda la vida conducido por Fofito y Mónica Aragón, que te harán recordar y cantar las canciones de tu infancia. Además, trapecistas, intrépidos acróbatas, malabaristas, payasos, todos te harán vivir una experiencia familiar única y divertida. Del 29 de abril al 21 de mayo, bajo la gran carpa blanca instalada en Centro Comercial Parc del Vallès. Terrassa, entradas desde 10 euros en vivaelcirco.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Descobreix la càrrega immediata a Instituts Odontològics i recupera el somriure en només 48 hores gràcies a l'última tecnologia a les nostres clíniques dentals. Ara, aprofita el 20% de descompte en implantologia. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Mamá, ¿bajas hoy a desayunar?
Uf, cada día me cuesta más subir y bajar las escaleras. Me quedaré en casa.
En Elevaciones Reco sabemos lo molesto que puede ser este desafío diario. Por eso estudiamos tus necesidades y adaptamos tu casa a tu comodidad. Elevaciones Reco. Nosotros te elevamos. Los límites los pones tú. Entra en elevacionesreco.com o llama al 93 516 9030.
Aconsegueix amb el periòdico la col·lecció Intriga Històrica, una selecció de llibres dels grans mestres del gènere com Noah Gordon, Manuel Rivas o Robert Harris. Primera entrega, El tango de la Guardia Vieja, de Pérez Reverte, per només 5,95 € amb el periòdico.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En el mar de Palomares, en Almería, los aviones chocan. Te recuerdo que el B-52 transportaba 4 bombas termonucleares.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estoy bañándome en la playa de Palomares. Manuel Fraga quiso bañarse en Palomares después de que cayera aquí un B-52 con 4 bombas. Y todavía está aquí el plutonio.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Catalunya
i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia. La Porta ha parlat. La Porta ha dit la seva veritat, o almenys el punt de vista oficial del club, i és un dels focus informatius, esportius en aquest cas, del dia. José Luis Gil, bon dia, benvingut.
Què tal, José Miguel, companys, bon migdia. 2:30 de compareixença del president Blaugrana, discurs, més torn de preguntes pels mitjans de comunicació, 90 minuts on s'ha sotmès a les preguntes dels periodistes al voltant del cas Negreira. Jo crec que aquest document de Joan Laporta compacta el que ha vingut a dir el president Blaugrana.
No hi ha res, és una campanya. El que estan promovent certs mitjans de comunicació també és anar validant una hipòtesi que és falsa. i li estan fent el joc els instigadors de tot això, que no són altres que, home, començant pel president de la Lliga i una sèrie de persones que s'han anat afegint perquè, doncs, home, això doncs, desestabilitza i perjudica la reputació del Barça.
Un Laporta que ha parlat de cinisme, parlant de l'actitud del Real Madrid a personar-se de manera particular en la causa oberta per aquest cas Negreira i que ha vingut a repetir una i una altra vegada que el principal actor de tot aquest tema és Javier Enríquez Romero, el fill d'Enríquez Negreira, que no està implicat a la causa ni en les actuacions de la Fiscalia ni, ha dit Laporta, com a presumpte testimoni d'alguna de les parts. Tot el que ha donat de si la compareixença de Joan Laporta, evidentment, a Esports Cope, en una jornada on venim d'un cap de setmana que porta la sisena derrota consecutiva de l'Espanyol en Lliga, Espanyol-Càdiz divendres per la permanència, duel vital, la victòria del Girona davant de l'Els i en el món del poliesportiu. No ho sembla, però ha començat el godó. El Real Club Tenis Barcelona, sense Nadal i amb Alcaraz, i destacada també la victòria ahir del Barça de bàsquet sobre el Madrid, nou líder de la Lliga Endesa.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida't, quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda, doncs actualitzarem aquestes i d'altres informacions d'esports de casa, Esports Cope, amb el Joan Batllori. Altres titulars de la jornada, Carlos.
Què tal? Parlava el Gil del tema del godó. Val la pena recordar que hi ha un dels tenistes del godó, Dimitrov, es diu, que és búlgar, Dimitrov, li van pispar un rellotge, eh?
Home.
Un rellotge de 70.000 euros.
Però això és un dels atractius turístics de
es
Barcelona.
Li van trencar el retrovisor, va treure el braç per intentar recompensar el retrovisor i en aquell moment els pispas li van enxampar el rellotge. Mare va donar-te'n 70.000 euros, ni més ni menys. Això va seguir la tarda, eh, Gil?
Completi la tasca. Ja que s'ho ha fet venir, parli de la Barcelona de la Barcelona del 2023.
En parlarem. Avui no toca gaire, però bueno, en parlarem un altre dia, eh? Avui toca parlar, a banda d'aquest fet puntual que m'ha donat peu al Gil Badal Godó, d'una important fita mèdica que s'ha explicat aquest matí a l'Hospital de la Vall d'Hebró. Metges d'aquell centre han realitzat el primer trasplantament de pulmó sense obrir el tòrax. I com ho han fet? Doncs mira, han trobat una nova via d'accés amb una incisió a la part inferior de l'estèrnum just per sobre del diafragma. El primer pacient ha estat un home de 65 anys que patia una fibrosi pulmonar i aquí han trasplantat el pulmó. Tant el pacient com els metges han explicat tot el procés i les sensacions a dia d'avui. Vull dir, ja no cal que t'obri, no t'obren ja, sinó que amb una petita incisió per aquí, molt a prop, a sobre del diafragma, doncs entren a dins i trasplanten el pulmó. Increïble, eh?
Fantàstic.
Enhorabona a la gent, als metges, als cirurgians de l'Hospital del Vall d'Hebron, eh? I que Ciutadans està agonitzant no és cap secret, com ho demostren les contínues davallades electorals o també la fugida de dirigents, que és constant. En aquest context, hi ha antics dirigents de la formació taronja que furguen en aquesta ferida oberta des de fa molts i molts mesos. És el cas del secretari d'organització, l'exsecretari d'organització d'aquesta formació, Fran Hervies, que ha carregat, i ho ha fet en declaracions del programa Converses, ho ha fet de manera molt dura contra Inés Arrimadas i la seva estratègia de seguidisme de Pedro Sánchez, un Pedro Sánchez que també acusa de ser un perill per a Espanya, diu que cal fer-lo fora de la Moncloa. I parlarem d'astronautes, un grup de 9 dones catalanes de diverses edats i camps professionals han viatjat a l'estació anàloga de Mart, al desert nord-americà de Utah. És la primera missió del projecte Hipàtia, que té la intenció d'inspirar i crear referents per nenes i altres col·lectius minoritzats en àmbits científics i tecnològics. Us explicarem, doncs, d'aquí 45 minuts, eh?
Molt bé, Carlos, gràcies.
Doncs vinga, bon programa.
Cuida't.
Adéu.
I ara, doncs, de seguida parlarem de Sant Jordi. Sant Jordi se'ns tira a sobre. Estem davant d'una setmana plegada d'activitats ja de Sant Jordi. El punt clau culminant serà el diumenge, dia 23 d'abril. Però hi ha una cosa curiosa. El diumenge vinent, Sant Jordi, una diada comercialment molt atractiva, una jornada, i dic comercialment atractiva perquè tothom estarem al carrer, tothom sortirem a donar una volta, tothom anirem a veïnar paradetes per comprar llibres i roses. Almenys, si no tothom, una gran majoria. I sobretot, no només a Barcelona, és que Sant Jordi, a qualsevol poble, per molt petit que sigui, es celebra d'una manera o d'una altra. Doncs els comerços estaran tancats. De seguida li traslladarem aquesta pregunta a l'Eva Parera, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i candidat a l'alcaldia per Valents, i li farem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Clásics. un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, con él llegó El Escándalo, con Robert Mitchum. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Ayudado a Spider-Man, Viuda Negra va a despegar.
Hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
Únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland París. Reserva en verano mágico. Precio de referencia 162 euros por persona y noche. En el Disney Sequoia Lodge con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Infórmate en tu agencia Halcón Viajes o en el 980-2020. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Ven a Disneyland París.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de Sant Jordi. És el que se'ns tira ara a sobre, una d'aquestes diades superxules, supermaques, encantadores, estimada, internacional, cultural, una diada molt nostra, de la dels llibres i roses, la diada de Sant Jordi. Al final hi havia una polèmica amb els comerços, que si obrien, que si no obrien, que fem. Al final sembla que els comerços locals no obriran. Aquesta és la sensació. Clar, per què? Doncs parlem de tot això i d'altres coses amb l'Eva Parera, regidora de l'Ajuntament de Barcelona i candidata a l'alcaldia de la ciutat de Barcelona. Eva, com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Què tal de tenir-te aquí amb tu? Amb mi? Estem a tots dos?
A mi també.
A mi també, a tots dos. Escolta'm, la polèmica aquesta dels comerços, se m'escapa una mica tot això.
Bueno, és que és una patinada espectacular tant de l'Ajuntament com del Govern de la Generalitat. Perquè, home, està bé que per un cop que Sant Jordi cau en diumenge, que la gent no treballa, que pot estar tot el dia voltant al carrer, comprant llibres, les parades, les roses, no? Doncs no ens haguem adonat o ningú s'hagi adonat compte des de les administracions que és un bon dia perquè els comerços estiguin oberts, doncs és una patinada important, no? Clar, diumenges necessita una autorització i aquí la Generalitat no hi ha atinat, l'Ajuntament tampoc perquè no ha demanat l'autorització. Tothom s'ha despertat tard i bueno, em sembla un error gravíssim, no? I malauradament doncs, ara ja estan en el punt doncs, dels comerciants estar ja renegociant un canvi de data, no? És a dir, com que l'administració s'ha doncs, patinat, doncs almenys que ens compensin, ens donin una altra data al novembre, però bueno, no crec... Està bé com a plan B, però
tan
no
difícil és això? És a dir, no estem parlant d'un...
Bueno, sí, clar, és molt difícil perquè estem parlant d'administracions que només estan pensant amb el seu Puigdemont, amb la...
Però Eva, és que és Sant Jordi.
Vull dir... Amb la Ponsatí, amb la independència, amb aquestes tonteries, i llavors no pensem en les coses del dia a dia que són importants, no?
Ja, és que és Sant Jordi, vull dir, no parlem d'un diumenge a l'uso, és una diada ja molt concreta, molt especial, i m'atreveixo a dir que seria la diada substituta de 11 de setembre, si parlem de
una... Totalment.
I magnífica, no? Vull dir, sí. No estem parlant de qualsevol dia.
I tens a tothom al carrer.
I sí, encara que... Això t'ho pregunto, perquè no sé com funcionen aquests mecanismes, se m'escapa una mica també, però ja que has patinat i dius, ostres, igual, ens hem equivocat, això no es pot fer i es pot arreglar en dos dies,
no,
per una via d'urgència, una cosa així.
És complicat perquè aquí hi ha un problema de contractacions temporals, hores extres, és a dir, clar, has de tancar-ho amb el sector...
D'acord.
Per...
amb un temps prudencial.
Bàsicament, perquè es puguin preparar. Sí, sí, per organitzar-se, bàsicament. Li has de donar a la gent temps per organitzar-se.
Clar, en aquest cas, això passa també amb altres festius o no, o és aquest que ha passat només en concret?
No, ha passat aquest. De fet, ja els diumenges d'obertura han estat ara sota prova durant uns mesos, que són els mesos determinats per l'estiu, i s'ha acabat aquest període i ningú ha pensat que es podia fer una excepció ara per Sant Jordi, perquè el mes d'abril no està encabit dintre del període de, diguéssim, de prova d'obertura de lliberació d'horaris, no? I ningú hi ha pensat, però és que em sembla que és algú molt obvi, per això nosaltres vam demanar, vam dir, però és que no és possible que estigui passant això, perquè està tothom al carrer, és una jornada que realment està tothom al carrer,
sí.
Està tothom passejant, és ideal perquè els comerços puguin...
I a més diumenge.
Clar, puguin fer una mica de caixa.
Bé, parlem dels candidats, perquè València ha presentat els 15 primers candidats de la llista de Barcelona. Com ho foquem i com equilibrem aquesta llista?
La llista, la veritat és que estic molt, molt, molt orgullosa de la llista per molts motius. Jo els vaig presentar com una llista típica, de fet, no va ser... He vist que... Ho vaig dir així com una qualificació més, però vaig veure que és el que recollien els mitjans, no? Que jo qualificava la llista de típica. I realment és una llista molt atípica, en la que, si compareu amb les llistes electorals dels altres partits polítics que es presenten, no té res a veure. El que veníem a dir ara, no? En la meva llista no hi ha ningú que hagi viscut tota la seva vida del diner públic, no? Al contrari, tots venen del teixit productiu, tots venim de ser autònoms, empresaris, treballadors, sabem el que és guanyar-nos la vida fora de la política. Hi ha gent molt jove, el qual em fa una especial il·lusió, especialment en unes eleccions on veiem que els candidats tendeixen a ser molt grans, no? Tenir gent jove és important perquè Barcelona necessita afrontar uns reptes on es necessita molta empenta. Idees noves, persones de 78 anys difícilment tindran idees noves, i ve gent que ve de formacions polítiques diferents, de militàncies diferents, no? I això a mi em produeix un especial orgull, perquè on fa un any tothom ens deia que nosaltres fracassaríem, que veníem a ser no sé què, que no tant no ens en sortiríem, doncs no només ens en sortim, sinó que a més tenim la capacitat d'atraure a gent que ha estat militant en formacions tan diferents com el Partit Socialista, Ciutadans o Partit Popular, no? I vol dir que estem en el camí correcte d'ajuntar tot una sèrie de forces, no?, que jo crec que s'haurien d'haver ajuntat des de les seves pròpies executives i hauríem d'haver fet una gran coalició electoral, que malauradament no ha estat possible perquè encara no tenen aquesta capacitat de mirar més enllà dels seus partits, però en canvi sí ho hem pogut fer des de la base, no? Captant talent d'aquestes formacions i que vinguin amb nosaltres. I també hem estat capaços de portar gent que mai ha estat a política, que s'ha implicat des de la societat civil i que no ha tingut ara...
Això és bo, eh?
Sí, és boníssim, és boníssim, perquè la societat civil és molt lliure. Qui s'està manifestant avui a Catalunya des de la societat civil sense cap sigla política són persones generalment molt, molt valentes, molt desacomplexades, que tenen molt clar el que volen defensar. I, per tant, aportar aquestes qualitats en una llista electoral doncs em fa especial il·lusió, no? I que, a més, s'hi vulguin ficar, perquè generalment aquesta gent no vol significar-se políticament. Sempre et diuen, no, nosaltres, amb tots els partits, tenim una bona relació, no volem... Això és molt típic, no? I és molt lògic. Pues que es vulguin significar políticament, doncs em sembla que llancem un gran missatge, no? De que no generem un rebuig a ningú, no generem un rebuig a la ciutadania, a la societat civil, i que som capaços d'aglutinar gent molt, molt diferent. I a més, ho fem entenent-nos molt bé i fent un gran treball en equip.
Eva Parera, escolta'm, ha estat un plaer.
Igualment.
Com sempre, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
És la situació que ens explicava sobre Sant Jordi i sobre les candidatures de Valens. De seguida parlem de curiositats. Parlem de les curiositats que ens portarà ja pràcticament amb sumant a Sant Jordi l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ya está listo que todo lo sabe. I en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? John siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro, con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxinas, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana con las cápsulas ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, momento de ser un poquito más sabios. Ja sabeu que intentem ser donar aquestes curiositats, aquestes maneres d'entendre expressions, frases, orígens de paraules para que hagas el cunyau informau, el cunyau il·lustrau en els sopars de cap de setmana amb la família. Soy un cunyau, pero il·lustrau. ¿Eh? Alfred López, ¿cómo estás?
Muy buenas, amigo. Muy bien, muy contento.
El responsable de que haya toda una manada de cuñados ilustrados, sí, pululando por el país.
Sí, yo soy como Antonio Machín, o sea, la máquina de hacer matones. Pues soy el cuñados Machín.
Un cuñados Machín. Por cierto, el domingo es la diada de Sant Jordi.
Sant Jordi,
¿eh? Sí. Tenemos esa magnífica diada del Día del Llibre y la Rosa. Sí. ¿Y dónde vas a estar firmando?
Voy a estar firmando en la Plaza Madrid, que está al lado del Carrer Canuda, al lado de las Ramblas, en la mesa de la ASEC, que es la Asociación de Escritores de Cataluña. ¿Mm? Allí estaré firmando de 11 a 12 del mediodía.
Es una buena hora, ¿eh?
Sí, es buena hora. Es un domingo, es la hora de salir para tomar el aperitivo, aquellos que pues salgan a pasear, quienes salgan de misa, quienes vayan hacia algún lado, pues allí. Y además es un lugar de tránsito hacia las Ramblas. Y allí estaré firmando mis ejemplares de los 6 libros que he ido sacando, porque aún hay gente, no sé por qué, pero aún hay gente que no lo ha comprado. No lo
¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible?
Y aquellos que lo hayan comprado, pero no tengan mi dedicatoria, se pueden acercar, que yo se los dedicaré, se los firmaré encantadísimo.
Muy bien, pues ya lo sabéis, ahí está Alfred, dos, per signar els seus exemplars dels llibres, de curiositats en aquest cas.
És curiós. Además, porque muy bien acompañado estaré. Porque a mi lado estará Eva Núñez, que ha sacado un libro, una novela, Aprende a matar, que es mi mujer, y los dos, una pareja de, bueno, de literatos firmando juntos.
Pues mira, película, ¿eh? La hemos tenido aquí precisamente en el programa. Sí. Eso es un buen que, en todo caso, fíjate tú, es que somos un programa il·lustrado aquí, sí, sí, ¿eh? Sí. No penseu que nosaltres i els llibres anem de la mà en aquest cas, ¿eh? I anava a dir precisament una cosa abans. Fa anys, en aquest cas, sobretot abans de la pandèmia, la principal venda de llibres es centrava precisament a Sant Jordi. Quan arribava a Sant Jordi és quan hi havia una gran, sí, venda de llibres. Sí. Ahora también, sí, pero afortunadamente parece que se equilibra. Con el resto del año también suben las ventas, sí, de libros. Eso es una,
sí,
buena noticia.
Internet ha facilitado a que la gente pueda... que lástima que no van a las librerías, que también es una pena, pero ha facilitado de que muchas personas puedan hacer la compra a través de casa con un clip.
Bueno, momento de ser un poquito más sabios. Ja sabeu que intentem ser donar aquestes curiositats, aquestes maneres d'entendre expressions, frases, orígens de paraules per a que hagas el cunyau informau, el cunyau il·lustrau en, les, en els sopars de cap de setmana amb la família. Soy un cunyau, però il·lustrau. ¿Eh? Alfred López, ¿cómo estás?
Muy buenas, amigo. Muy bien, muy contento.
El responsable de que haya una, toda una manada de cuñados ilustrados sí. pululando por el país.
Sí, yo soy como Antonio Machín, o sea, la máquina de hacer Antonio. Pues soy el cuñado Machín.
Un cuñado Machín. Por cierto, el domingo es la Diada de Sant Jordi.
Sant Jordi,
¿eh? Sí. Tenemos esa magnífica diada del Día del Llibre y la Rosa. Sí. ¿Y vas a dónde vas a estar firmando?
Voy a estar firmando en la Plaza Madrid, en que está al lado del Carrer Canuda, al lado de las Ramblas, en la mesa de la ASEC, que es la Asociación de Escritores de Cataluña. ¿Mm? Allí estaré firmando de 11 a 12 del mediodía.
Es una buena hora, ¿eh?
Sí, es buena hora. Es un domingo, es la hora de salir para tomar el aperitivo. Aquellos que pues, salgan a pasear, quienes salgan de misa, quienes vayan hacia algún lado, pues allí. Y además es un lugar de tránsito hacia las Ramblas. Y allí estaré firmando mis ejemplares que los seis libros que he ido sacando, porque aún hay gente, no sé por qué, pero aún hay gente que no lo ha comprado. No,
¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible?
Y aquellos que lo hayan comprado, pero no tengan mi dedicatoria, se pueden acercar, que yo se los dedicaré, se los firmaré encantadísimo.
Muy bien, pues ya lo sabéis, ahí está Alfred dos, per signar els seus exemplars dels llibres, de curiositats en aquest cas.
És curiós. Además, porque... muy bien acompañado estaré. Porque a mi lado estará Eva Núñez, que ha sacado un libro, una novela, Aprende a matar, que es mi mujer, y los dos, una pareja de, bueno, de literatos firmando juntos.
Pues mira, película, ¿eh? La hemos tenido aquí precisamente en el programa. Sí. Eso es un buen que en todo caso. Fíjate tú, es que somos un programa ilustrado aquí, sí, ¿eh? Sí, no sí. Penseu que nosotros y los libros anem de la mano en aquest cas, ¿eh? Y anava a dir precisamente una cosa abans, fa anys, en aquest cas, sobretot abans de la pandèmia, la principal venda de llibres es centrava precisament a Sant Jordi. Quan arribava a Sant Jordi és quan hi havia una gran venda de llibres. Sí. Ahora también, sí. Pero afortunadamente parece que se equilibra. Con el resto del año también suben las ventas de libros. Eso es una buena noticia.
Internet ha facilitado a que la gente pueda... que lástima que no van a las librerías, que también es una pena, pero ha facilitado de que muchas personas puedan hacer la compra a través de casa con un clip.
Doncs bé, bueno, vamos a hablar ahora ya de curiosidades, si te parece. Vamos a empezar por neologismos. Neologismos es una palabra nueva, en todo caso, se varía así, ¿no? Neologismo. Pedofrastria, a ver si lo he dicho bien.
Sí.
No, Pedro, he puesto ahí una letra, una R más. Pedofrastia.
Sí, mira que es un nombre feo.
Pero
es un
feo,
Sí, sí, es un neologismo que además...
Y además parece... una palabra pillada mala uva, pedofrastia.
Sí, 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 sí. Y además no tiene ninguna connotación sexual que puede sonar a algo, ¿no? Pero no. Pedofrastia es la táctica de utilizar a niños o niñas como reclamo para conseguir un fin determinado. Te explico. Este término, que proviene de los vocablos griegos paidos, que quiere decir niño, y flasteros, que quiere decir guía, informador o ilustrador, es considerado un neologismo y no está registrado en la RAE, ¿no? Aunque es aceptado por expertos y la propia Fundeu, pues, aconseja también su uso cuando se utilizan a los la táctica de buscar conmover y remover conciencias en ámbitos políticos, sociales y económicos, y utilizando a niños, ¿no? Como reclamo. Y uno de los casos más conocidos de pedofrastia es el que se realiza con la activista medioambiental Greta Thunberg.
Bueno, ahora no se ve tanto, pero antes hubo una época que, por ejemplo, en el metro o en otros lugares se veía a mujeres con niños pequeños pidiendo.
Sí.
Y utilizaban esos niños que estaban o dormiditos y tal, se utilizaba ese tipo. ¿También podría entrar dentro de este término?
Sí, bueno, utilizar a los propios niños.
De acuerdo. Sí, sí.
Personas utilizar a los niños para que sean los que pidan.
Los que pidan. Bueno.
Tanto que pidan limosnas como utilizar la imagen pública para que...
remover conciencias en este caso.
Remover conciencias de... Bueno, en este caso que hablaba de la Greta Thunberg, pues que pidiendo pues, que haya un cambio medioambiental en el planeta.
Doncs ja sabeu, quan veieu aquestes imatges, ja sabeu que això sí que té un terme molt clar.
Hay un lobby detrás de ello.
Hay un lobby, sí. Justamente. Por cierto, cuando echamos la salsa bechamel a los canalones, claro, es salsa bechamel, pero alguien se va a pensar... ¿Y por qué se llama salsa bechamel?
Sí, la bechamel, o también besamel,
Yo he dicho bechamel, pero es bechamel.
Bechamel,
que leer literalmente.
Con CH, sí, sí. Y también se puede escribir como bechamel, está registrado en la RAE.
Bechamel.
Bechamel, ah, sí, bien. Sí, salsa bechamel. Se trata de una salsa cremosa blanca realizada a base de leche, harina y mantequilla con un toque de nuez moscada y muy apreciada sobre todo en las cocinas francesas, italiana y española para acompañar o añadir a platos como la lasaña, los canelones, la coliflor gratinada, incluso como base de relleno en las croquetas caseras.
Sí, señor, con salsa bechamel.
Es una primera base, uh-huh. Aunque eso es más, entre comillas, más acote, ¿no? Más espesito, esa salsa. Pues bien, debe su nombre al apellido de Luis de Bechamel, que era un célebre financiero francés del siglo XVII, aficionado a la gastronomía y que hizo unos sutiles cambios a otra salsa similar ya existente y creada varias décadas antes por el cocinero François Puer de Varennes. Y el nombre este hizo esos cambios y ya le puso su nombre.
Claro, el tío no, tonto no era. En este caso pilló la idea de otro, ¿no?
Sí, pilló la idea de otro.
Y la mejoró, entre comillas.
La mejoró, sí, porque al final la que ha quedado ha sido la de él. Pero existe una salsa que es muy similar, que es la de
la
que
señor.
Te digo, sí, la del François Pierre de Varennes.
Bueno, pues ahí está, ya sabéis dónde viene la salsa bechamel. Bechamel ya sonaba un poco a francés, con lo que sospechas confirmadas. Y vamos a acabar amb una terminologia que segurament heu sentit molt quan et diuen allò de tu ets un xarnego. La paraula xarnego, d'on ve l'origen?
Mira, en Cataluña, aquel que habla entremezclando el catalán con el castellano suele ser denominado despectivamente como charnego, ¿no? O charnegu, con X escrito en catalán. Son también así llamados aquellos catalanes de segunda generación y que uno de sus progenitores no es oriundo de Cataluña o incluso ninguno de los dos, ¿no? Los hijos de emigrantes que llegaron, pues mira, ¿qué te es charnegu?
El charnegu. ¿No?
Charnegu. Originalmente, el término servía para designar a la descendencia entre una persona catalana y una francesa. No era para los hijos de inmigrantes, sino para los hijos de una...
Catalana y un francés.
Y un francés o un...
Un francesa y una en catalán, ¿se entiende?
Ahí está.
Sí, catalán y francés.
Y etimológicamente proviene el término de lucharniego, también conocido como nochardiego, que era un tipo de...
Lucharniego, tal cual.
Lucharniego, sí. Lucharniego o nochardiego, que era un tipo de perro mestizo adiestrado para cazar de noche y se originó en el occitano gascón, en el que estos canes se les empezó a llamar como charnego y después... Decían, por esa forma despectiva de llamar a los que eran nacidos entre un francés y una catalana, o
como si fuera un perro.
O un catalán y una francesa, como si, sí.
Como si fuera un perro, un charnego, un,
y luego,
un perro.
Sí, y luego derivó ya también a los nacidos en Cataluña, pero de progenitores que no eran catalanes, o incluso a quien, aunque sea catalán, normalmente habla en castellano o entremezcla.
Claro, ahora posiblemente porque no nos quedamos con el tema del charniego, esa raza de perro, el charnego, sí. Y ahora, claro, pero claramente hacía referencia, es un perro, o sea, sí, básicamente sí, sí. Es despectivo.
Es un término despectivo.
Un despectivo totalmente, sí, ¿no?
Totalmente despectivo.
Pues Alfred López, el listo que todo lo sabe, muchísimas gracias, nos veremos en San Jordi.
En San Jordi os espero, por allí firmando, ya digo, en la Villa de Madrid, Plaza Villa de Madrid, que está al lado de Carre Canuda, al lado, ¿sí?, de la Rambla, y allí estaré de 11 a 12. Me hará mucha ilusión. Y si decís, soy oyente de COPE, pues del programa del fantástico Cruz.
Les darás un abrazo ahí todo.
Sí, sí, un abrazo. Sí, sí, sí. Me alegraba mucho conocerlo.
Un abrazo, Alfred.
Venga, hasta la próxima.
Adéu, Alfred. Mira, és una cosa que no em sap greu. Allò de començar a xerrar de Sant Jordi una setmana abans és una diada tan maca que a mi m'alegra molt, Doncs arribem a les dues i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.